Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Marc Güell. El preu del petroli ha caigut més d'un 6% després de saber-se que l'Iran ha enviat als Estats Units una nova proposta de negociació de pau i desbloqueig de l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat una agència de notícies del país persa que ha explicat que l'oferta s'ha entregat a través del Pakistan, país que fa de mediador en el conflicte. Encara no se sap, però, el contingut d'aquesta proposta. L'Iran i els Estats Units mantenen les relacions bloquejades des de fa un mes. Tot i que van arribar a un alto al foc, Teheran manté l'estret d'Hormuz tancat amb l'argument que Washington bloqueja els ports iranians. Aquesta tarda el preu del barril de petroli Brent s'ha retallat fins a situar-se prop dels 106 dòlars, cosa que confirma una tendència a la baixa després d'haver arribat a costar 126 dòlars. Més notícies amb l'Abigail Armengol.
Milers de ciutadans s'han manifestat en una desena de ciutats del país aquest 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors contra el Feixisme i les Guerres, i per exigir habitatge i salaris dignes. Mobilitzacions reivindicatives en què els representants sindicals han exigit a les diferents administracions polítiques útils per evitar que la crisi energètica empobreixi els treballadors. Belén López, secretària general de Comissions Obreres, i Camil Ros, de la UGT.
Mireu, aquests conflictes són un drama humanitari per a aquests pobles, però acaben afectant a tota la classe treballadora d'arreu del món i també a casa nostra.
Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
El Pentàgon ha anunciat nous acords amb 7 empreses tecnològiques nord-americanes per aplicar els seus models d'intel·ligència artificial en operacions militars d'alt secret. Aquestes empreses són SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft i una filial d'Amazon. Per contra, no hi figura la companyia Anthropic, amb qui el Pentàgon manté un contenciós perquè el seu propietari posa restriccions per raons ètiques a l'ús de la seva tecnologia en operacions de seguretat.
Fins a 5 dotacions dels bombers han participat en el rescat de l'ocupant d'una furgoneta que ha caigut per un barranc després de topar un vehicle a Bassella, a l'Alt Urgell. El Servei d'Emergències Mèdiques també ha intervingut en el salvament d'aquesta persona, que ha resultat ferida lleu. L'accident ha provocat el tall de la C-14 entre Bassella i Pinell de Solsonès durant poc més de 2 hores.
I gairebé tots els vehicles previstos ja han sortit de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana llarg de l'1 de maig, una operació que ja es dona per acabada. Des de les 12 d'ahir al migdia fins a les 3 d'aquesta tarda han sortit de l'àrea de Barcelona més de 575.000 vehicles. Les principals complicacions s'han donat sobretot a l'AP7, amb diversos quilòmetres de retencions en tots dos sentits. De cara a diumenge, Trànsit preveu encara més retencions, per això s'instal·laran carrils addicionals i es prohibirà la circulació de camions per l'autopista durant la tarda. Des de fa 10 dies, els veïns d'un edifici del Raval de Barcelona, propietat de l'Ajuntament, no poden fer servir els dos ascensors perquè estan espatllats. L'administrador de l'immoble assegura que es tracta d'un edifici conflictiu on hi ha problemes d'incivisme i que els elevadors no es poden reparar perquè hi ha un ocupa instal·lat a la cabina de motors. El fet ja ha estat denunciat als Mossos, segons ha avançat TV3. La Maria Rosa és una de les veïnes de la finca.
Impotent i abandonada i tancada aquí. Però tancada aquí i, a més, que no puc fer-me ni portar coses, perquè jo em faig portar la compra. Clar, si els haig de baixar a obrir, no puc fer-ho.
L'Ajuntament recorda que no és l'únic propietari de la finca i que és l'administrador el responsable de prendre les mesures urgents necessàries per resoldre la situació. Ara els esports. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda. El Girona rep el Mallorca aquest vespre a les 9 en el partit que obre la 34a jornada de Lliga Primera Divisió. Partit entre dos rivals directes, el 15è contra el 7è. L'equip de Mitchell té la baixa d'Àlex Moreno per sanció. A Montilivi està tot venut. La transmissió de Catalunya Ràdio a partir de 9:15. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que la Lliga encara no està guanyada i que no es marca cap escenari concret per fer-ho realitat. El Barça juga demà a les 9 al camp de l'Osasuna. Demà Flick recupera Rafinha i Barbarnal. L'Espanyol, per la seva banda, no jugarà fins diumenge a les 9 de vespre a Cornellà al Prat contra el Madrid. A la Lliga Femenina de Futbol, justament l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia. Aquesta hora tenim en joc la primera semifinal del Masters 1000 de tennis de Madrid. L'italià Jannik Sinner contra el francès Arthur Fils ha guanyat l'italià 6-2 el primer set, ara es juga el segon set. Quan acabi aquest partit, segona semifinal entre l'alemany Alexander Zverev i el belga Alexander Blocks. En hoquei patins, avui hi ha horari unificat en l'última jornada de la fase regular i el que encara no està decidit és qui acabarà com a primer, si el Liceu o el Barça. Els partits, Liceu, Alcoi i Barça-Ribas. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma juga a les 8 a la pista del Palma, partit de Lliga, i a la Lliga Sobal d'handbol, el Granollers rep el Cangas a partir de les 7.
Fins aquí les notícies.
Guàrdia, amb Enric Calpena. A inicis del segle XX, l'imperi austro-hongarès era una de les potències més importants d'Europa. La declaració de guerra a Sèrbia l'estiu del 1914 va ser la guspira que donaria inici a la Primera Guerra Mundial i que portaria finalment a l'imperi a la seva desaparició. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT. Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Nostàlgia, enyorança de persones, llocs, situacions o etapes de la vida ja viscudes. Tendència emocional a recordar amb afecte modes, músiques, estils de vida o costums d'altres èpoques, sovint idealitzant-los. Soc la Judit Pastor, benvinguts a la millor hora del dia. Són les 5.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem, l'Elisenda Roca. Com estàs?
Hey, Jude.
Hey, Jude.
És que sempre et saludo sempre així. És una cosa molt, molt nostra, però ho he de dir. Com que no tinc el Garriga...
Em dius hey, Jude, i m'envies molts stickers.
És veritat. Soc una mica la segona en el podi. El primer és Mar Giró, que és el senyor sticker.
Ell és el rei,
no,
segurament.
No, és el rei. I jo sóc la segona. Però stickers que et fan riure.
M'encanta, en Pixó.
A la vida hem de riure. Tal com està el món, hem de riure, perquè si no, què?
No ens queda una altra.
No, doncs sí, estic aquí molt contenta, com sempre, amb cada divendres de fer un cafè.
I avui, 1 de maig, no has fallat.
Primer de maig, impossible.
Així m'agrada.
Jo aquí.
Escolta, ara dèiem nostàlgia. Ets nostàlgica, tu?
D'algunes coses sí, abans no ho era. Però a mesura que em vas fent gran, sí que és veritat que d'algunes coses penses... Ai, allò, sí, s'ha perdut, o aquest costum, o aquesta menja, o aquestes trobades, o la gent que et falta. Sí, una certa nostàlgia tinc. Tampoc és una obsessió, però sí, sí, és veritat. Amb els anys m'he tornat nostàlgica d'algunes coses.
Doncs que ens posem nostàlgiques?
Som-hi.
Aquesta no te l'esperava, eh? De sobte...
M'ha agradat, per això.
Tu recordes quan anaves de colònies, amb l'escola?
A veure, sóc tan gran que no hi havia massa colònies quan jo era menuda, però sí, en canvi, hi havia... Jo formava part de l'agrupament Escolta Josep Carné. Home. I amb l'agrupament anàvem del que seria unes colònies. A veure, molt més, diguem, farragoses que les d'ara, eh? Perquè la motxilla pesava molt, les xiruques pesaven molt, i muntar una tenda de campanya no era... Pum, ja està muntada.
I es feien molts quilòmetres, no, segurament.
I es feien molts quilòmetres, i les veles, i el costat... I no, o sigui, no hi havia aquesta botiga francesa que t'ho munta en 30 segons.
Exacte,
i si les xiruques es mullaven, no eren waterproof. Pesaven, que havies d'anar com un elefant. Però sí, tinc una certa nostàlgia, sobretot del que diu la cançó, no? Fer nous amics, trobar-te amb els amics que ja coneixes, estar... relativament lluny dels pares, però t'anaves de colònia a Noruega, t'anaves de colònia uns quilòmetres.
Era una gran experiència, tu, era...
Era una gran experiència, i era una manera de fer-se gran, perquè, clar, t'has d'administrar tu, que si la Carmanyola, en fi, hores sense els pares, clar, sí, com més gran, més divertida de colònies, com més petit, jo era molt enyoradissa, molt enyoradissa.
Natura, jocs de nits, això dies i dies amb els companys...
Foc de camp, que ara no es pot, ja.
No, ara ja no... I també moltes cançons.
Vaig conèixer un vi pal-plau, un pipau blau, babau.
Aquesta potser pels més petitons, si ja són més grans, potser una mica de rock. A mi em posaven aquesta cançó de l'Espertador. Vinga, va, nois, amunt, som-hi! Era maco.
Que bonic.
Era maco, era maco. I llavors, quan ja et feies una mica més gran, hi havia una nit de jocs de nit i l'altra nit de discoteca i bailoteo.
Oh. I de fer el bailoteo, cada nit ben junts ballant.
Allà! Unes festes es feien...
Trobo que m'agraden molt les teves colònies. M'atreviria...
Carai, la Gisela.
M'atreviria a dir que m'agradaria més fer-les fins i tot ara ja de gran, trobo.
Jo crec que podria haver-hi colònies d'adults.
Sí,
seria
trobo
divertit,
que
no?
Sí.
Doncs hem sortit al carrer, preguntar a la gent a veure quins records tenen de les colònies, si s'ho passaven bé, si no s'ho passaven bé. Hem preguntat a petits i a grans. Hem ordenat les respostes de més petits a més grans.
Jugar a futbol, estar amb els amics. M'ha agradat molt el menjar i els jocs de nit.
Jugo molt i faig activitats que m'agraden.
Veure el Mundial, la selecció guanyar, i ja estàvem tots a fora menjant perritos calientes a prop de la piscina amb un projector.
I crec que em vaig caure tot arreu. El rafting em vaig caure, els quads també em vaig caure, i bueno, tinc com el record de passar-m'ho molt bé, però també arribar a casa ple de pupes.
Nits de fer tremendories, molestar els professors, riure, bueno, sí, eren els primers records de compartir temps llarg amb els amics.
Vam anar a fer la hípica, ens vam posar tots en fila, els cavalls, heu de fer això, jo molt emocionada, i jo veia que el meu cavall anava tota l'estona anava darrere del cul d'una euga, però jo, com que m'havien dit allò, jo anava fent i anava fent, i de cop i volta el cavall me'n vaig adonar que s'aixecava perquè el que volia era muntar la euga del davant, que es deia Oriol, que me'n recordé tota la vida, es girava i anava dient que em matareu, que em matareu.
Imagina l'escena, eh?
Però és que és l'home el que està envaint la natura. Aquell que, clar, tu estàs al damunt del cavall, el cavall passa Déu de tu, senyor. Perquè el que vol és això, l'euga que té davant.
Déu meu, tothom té, ja ho veus, tothom té vivències i records amb les colònies, però com saps, Elisenda, ara mateix, les colònies estan...
Perillen, si perillen.
No, sí, exacte, perillen. Per aquest conflicte entre els docents i el Departament d'Educació. Sí. En aquest moment, gairebé 800 escoles i instituts es plantegen no fer colònies aquest curs vinent, com a mesura de pressió, i això, a banda d'afectar els infants, també té un impacte molt directe en totes les empreses i els professionals del lleure educatiu.
I un daltabaix organitzatiu pels pares, que encara treballen, i que vulguis que no, els nens s'ho passen bé, i els pares aquells dies saben que els nens estan gaudint d'uns dies meravellosos mentre ells estan treballant. Bueno, en fi, és un daltabaix en general.
Un daltabaix. Pep Montes, bona tarda.
Bona tarda.
El Pep Montes és el gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, i també tenim a l'estudi l'Alexandra Borja, que és directora de la Granja de Santa Maria de Palautordera i també secretària de l'associació que agrupa les cases de colònies i els albergs de Catalunya. Bona tarda, també.
Bona tarda.
I encara afegim una connexió a la distància amb l'Art Beltran Vallvé, de la casa de colònies Mas Gorgoll de Palamós. Art, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
D'entrada, dèiem, és un daltabaix, aquesta notícia de, almenys, amenaça que les colònies potser el curs vinent no hi seran. No sé, clar, jo crec que aquestes alçades, més o menys ja hauríeu de tenir tancades les contractacions, les reserves de cara al curs vinent, no?
La major part sí, la major part sí. Aquestes alçades del curs, amb les diferents fórmules de reserva que tenen, perquè cada empresa, cada entitat funciona de maneres diferents, però aquestes alçades, bona part de la temporada ja hauria d'estar a punt.
Alexandra, i ara mateix, quin tant per cent de reserves teniu confirmades en general?
Ara mateix, nosaltres, el gran problema no són tant les cancel·lacions com la falta de noves reserves que estan entrant, que ens situem que potser amb la que hem calculat que és un 50% menys del que tocaria, no?
50%?
Sí, és bèstia, eh?
I més.
I més, eh?
És molt
fort. Depèn dels casos, perquè hi ha instal·lacions, empreses o cases que tenen més diversificats els serveis, i en alguns casos estem voltant al 70 tranquil·lament. I empreses molt petites, 100%. Estan ara mateix sense activitat prevista.
Què vol dir empreses més molt petites?
El sector, la major part del sector de colònies està constituït per el que en diem MIPIMES, micro, petites i mitjanes empreses.
Que vol dir, gestionen una sola casa rural, per exemple.
Exacte. I, per tant, aquestes, la caiguda o la falta de reserves, doncs els afecta moltíssim d'una manera molt més forta. Tenen menys capacitat de reacció.
Clar, Pep, quan parlem de lleure educatiu, les cases de colònies, quin volum de negoci representen, perquè ens feu una idea?
Sí, un 70% per la gran majoria, sí, 80%.
És importantíssim. Clar, quan parlem de lleure educatiu hem de precisar de què parlem, eh? Estem parlant de temporades d'estiu, de casals d'estiu, estem parlant de menjador escolar que es fa des del sector, estem parlant de gestió d'instal·lacions socioculturals, centres cívics, equipaments de joventut, etc. Per tant, la dimensió és molt grossa. Si parlem estrictament de gestió d'activitat al voltant de les colònies, com diu l'Alexandra, el 70% són colònies escolars.
Mm-hmm. Clar, important, eh? No són les d'estiu, són les del curs.
A Palamós passa igual, Art? També són escolars, sobretot?
Sí, bé, treballem moltes de les cases de colònies, per no dir la majoria, doncs treballem entre setmana en temporada escolar amb colònies escolars i llavors caps de setmana treballem amb lleure educatiu, és a dir, grups d'esplai, grups d'escoltes, i a l'estiu treballem doncs amb colònies d'estiu, colònies de lleure educatiu d'estiu, que solen ser estades més llargues, organitzades també per esplais o altres associacions o entitats.
Clar, és que no només parlem de les cases de colònies, parlem de monitors, de cuiners, dels responsables de que fan activitats a la natura, a tot el transport escolar que hi ha involucrat. No sé si teniu quantificat més o menys a quants treballadors estem parlant i no sé si ja preveieu acomiadaments o no us poseu en aquest escenari ja.
El conjunt del sector de colònies podríem estar parlant d'entre 4 i 5.000 treballadors. Específicament vinculats a l'àmbit de colònies escolars, que seria el que estem ara en risc, doncs al voltant de 3.000 persones.
Art, no sé si veieu perillar la viabilitat, no sé si fins i tot dieu és que si això va en sèrio i s'allarga molt, és que haurem de plegar.
Clarament, nosaltres som un negoci familiar, una d'aquestes petites empreses, com som la majoria d'aquest sector, i si se'ns acaben les colònies escolars, doncs ja ens direu com ho hem de fer. Al final, vull dir, ens dediquem a això, és el tema, és l'eix central del negoci de les cases de colònies. Sí que després hi ha una altra activitat en caps de setmana, doncs com dèiem, esplais, i a l'estiu amb grups d'estiu, però nosaltres obrim a principis de març per treballar entre setmana i donar aquest servei a tots els col·les que vulguin venir de colònies, i ho allarguem fins al novembre, això que som una casa de platja, per dir-ho així. No? I clar, si les colònies escolars doncs, estan en perill el nostre model de negoci, i està en perill, bueno, tot el que representem i, per descomptat, els llocs de treball que estem oferint.
Clar. És un sector que encara, nosaltres hem constatat a la CAC, que encara hi ha gent que encara arrossega deutes de la Covid, que tenim moltes temporades.
Això s'ha oblidat, tens tota la raó, Alexandra, però la Covid també va passar factura.
Exacte, i que nosaltres tenim una temporada, el que és novembre, desembre, gener, febrer, ja no es factura en moltes empreses. I no tenim aquesta capacitat com per aguantar doncs, un any sense fer colònies, que potser ens trobem que la temporada 27-28 doncs la casa on hem anat tota la vida doncs o l'han hagut de vendre o han hagut de tancar i s'ha acabat.
És que hi ha molta gent que penja d'això, eh? Ara estic pensant, per exemple, si és una casa petita com la de l'Art, encara, petita, vull dir familiar, encara, rai, però si tens, per exemple, dos o tres cases de colònies és igual o dues. Per exemple, servei de bugaderia per tota la
cosa. Hi ha moltíssima gent al darrere.
Els cuiners que es contracten. Clar.
I més enllà d'això, una cosa que s'explica poc i que fan les cases de colònies és que són dinamitzadores de l'activitat econòmica d'entorns rurals, allà on estan ubicades. Imagina't una casa de colònies que durant temporada forta, en 3 o 4 mesos, té 200 nens de manera permanent. El forn de pa del poble està servint pa per 200 nens, 3 àpats al dia. De sobte això cau. No? És un exemple per visualitzar una mica l'afectació que pot... Que
sí,
pot
sí, vol dir que no és només els propis, o sigui, els propietaris,
els sinó directes, sinó
tot el que penja al voltant d'aquestes cases de colònies.
Art, i no sé si teniu pensada alguna alternativa, de dir, si les colònies escolars no van, doncs ens haurem de reinventar i fer una altra cosa, tirar cap a una altra banda. No sé com ho heu pensat, això.
Bueno, al final nosaltres tenim un ofici, ens dediquem al que ens dediquem i a part és una feina que té un valor afegit, no és només, per descomptat, no és només una font d'ingressos econòmics. Llavors, bueno, al final és al que ens dediquem, és com dir-li a un ferrer que si deixa d'haver-hi demanda, doncs que es busqui la vida, doncs que et dirà, doncs clar que vol buscar la vida.
Sí, sí,
però
sí.
No es tracta d'això. I volia puntualitzar respecte a fer un matís al... o de casa petita o explotació petita i familiar. Mm. Nosaltres som una casa de mitjana capacitat, de 140 places.
Déu-n'hi-do.
Bueno, les cases de colònies en general tenen un volum, perquè tenen escoles i treballem amb un volum de gent. El Mas Gorgoll, en l'època de màxima activitat, pot haver-hi fàcilment cap a 20 persones treballant a la mateixa instal·lació. Això són diverses famílies que s'alimenten i viuen d'això. Això només, diríem, a la instal·lació, sense comptar negocis associats, serveis associats, de serveis, de proveïment d'aliment, d'altres coses. Vull dir, cal tanto també amb la idea. No és que estiguem aquí, la meva germana i jo, fent-ho tot, i si això peta, doncs som nosaltres dos que ens hem d'espavilar.
No, Art, per això deia que és que hi ha de vosaltres penja molta gent i després...
Exacte. I molt directament.
Clar, molt directament.
Més
la gent del poble, clar.
Clar, clar. El Flaquer, no sé si s'espavilaria, li representa, com bé dèiem, el Pep Montes, o sigui, hi ha molts negocis locals perquè treballem, a més som un sector que treballa molt connectat a la localitat i en els serveis propers, que es veurien clarament afectats. Però vull dir que directament de les cases de colònies, del negoci en si de la casa de colònies, hi ha molta gent que hi treballa i que s'hi dedica.
Clar, clar. Pep, breument, per acabar, clar, hem parlat molt de l'impacte econòmic que pot tenir tot això, però també les cases de colònies, el lleure educatiu, pot tenir un impacte que va molt més enllà.
Fa 100 anys que fem colònies a Catalunya, i 40-50 que estem d'una manera molt clara integrats en el sistema educatiu. Som part constituent de la construcció del sistema educatiu de Catalunya. Llavors, més enllà de l'impacte econòmic, com deies, hi ha una part que ens explica. Les colònies ens expliquen com a país, també. Les cases de colònies, i l'Alexandre pot explicar, perquè la Granja i l'Art també, el Mas Gorgoll, són cases de colònies de referències. Uh-huh. Ens observen amb enveja. Del conjunt de l'Estat es fixen en nosaltres com a model i cada cop més des de mitja Europa. Francesos venen a veure com ho fem, alemanys venen a veure com ho fem. Per tant, la pèrdua va molt més enllà de la qüestió econòmica, sinó que és una part qualitativa que ens explica com a país i cap al nostre sistema educatiu seria una pèrdua irreparable.
Judit, i pensem en els nens i nenes.
Clar, clar, no, aquí hi perd tothom, clar. Evidentment, sense desmereixer la lluita del professorat, però a veure si tant de bo hi ha aquest acord, no?, entre els sindicats de l'educació i el departament, i tots hi guanyen, i les criatures, i el sector, i tothom hi guanya, no perdent, entre moltes altres coses, aquestes colònies escolars. Alexandra Borja, Pep Montes i Albert Beltran, representants del sector, ens ha agradat avui que féssim aquesta radiografia del sector del lleure a Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies i sort.
Una pausa i música.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonademagia.cat.
El diumenge 3 de maig és el Dia de la Mare. Troba el regal ideal per ella a Verdecora a Sant Quirze del Vallès. Sorprèn-la de la manera més natural amb flors, plantes, composicions i centenars d'idees per demostrar-li el teu amor incondicional. T'esperem de dilluns a diumenge a Verdecora, Sant Quirze del Vallès. Sortida 12. Fes que el seu dia s'ompli de naturalesa.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada.
El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
I falten només 48 hores perquè l'últim de la fila tornin a casa. Retorn de l'any, el duet format per Manolo García i Quimi Portet han tornat als escenaris 30 anys després.
Mare meva.
Van començar la gira dissabte passat a Fuengirola, Màlaga, i ja ho tenen tot a punt per aterrar diumenge i dijous a l'estadi olímpic Lluís Companys. Manolo García i Quimi Portet, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, on us enganxem? Hi ha l'estadi assajant o què?
No, avui estem de... avui tenim festa.
Ah.
Avui
tenim dia lliure. El dia del treballador, descansant, molt bé.
Exacte.
No sé si ja li teniu les mides preses, però a l'estadi, perquè clar, fa anys que no toqueu en un estadi tan gran, són 50.000 persones, no?, que hi caben.
Sí, havíem tocat el 88, mm-hmm. un concert que va ser una idea nostra, s'anomenava Defensa de la Natura, era el concert. Va tocar la Tina Turner, també, convidada, i ja coneixem l'espai, vull dir que és impressionant, però ja ho coneixem, vull dir, cap problema, endavant.
Bé. Quimi, fa uns dies et sentíem amb el Roger cap al suplement, deies que no estaves nerviós, ara ja sí, perquè ja es va costar en la data.
No, la veritat és que no estàs nerviós, estàs concentrat i estàs pensant en fer-ho bé, però nerviós no, perquè finalment aquest és el nostre ofici i encara que l'espai sigui molt gros i que imposa, finalment el que fem allà és cantar cançons, tocar cançons, que és el que fem a la nostra vida habitual, laboral, diguem-ne, tant el Manolo com jo. O sigui, l'únic que canvia és les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens sentin 52.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí, però diferent de nerviós.
Clar, és que hi ha gent que es pensava que no us podria veure mai més en directe junts. No sé si sou conscients de tota l'alegria que esteu generant.
Sí, la veritat és que ho sabem perquè vas pel carrer i et parla una persona i t'ho diu. Vull dir, gràcies per haver tingut aquesta idea de tornar, no? És un plaer i és una sort que he tingut el Quim i jo, no? Trobar que tothom, diguem, per dir-lo d'alguna manera, està content de que tornem i vol escoltar les cançons. Aquestes que tenen moltes tenen 30-35 anys. Una alegria molt gran.
És que veu canviar tot el sentit, el ritme, veu crear un segell musical propi amb El Último de la Fila, tot i que ja teníeu, havíeu estat amb grups anteriorment, Los Burros, etc. Però, ostres, jo encara tinc el vinil de Cuando la pobreza entra por la puerta y el amor salta por la ventana i algun altre més de El Último de la Fila, t'ho juro, pel que més vulgui. I m'agradaven, des que van sortir, va ser una sorpresa, la bona música que dessonaven i aquestes lletres que m'enamoraven a mi. Els trobava tan originals i... En fi, jo crec que omplireu, no només de gent de la meva edat, estimat, sinó de gent jove, perquè, afortunadament, aquesta música, els grans l'hem anat passant als que ens venen darrere.
Aquí a la ràdio, Quimi i Manolo, està tothom bastant nerviós, Tots els companys ja s'estan...
Emocionats.
Whatsappejant, on quedem, tal, clar, tal, no sé què, clar, ho farem. Home. Vull dir que teniu un Crot Catalunya molt pendent,
Bueno, tot anirà bé, tranquil.
Sí.
Anirà bé.
No, escolta'm, salir de disfrutar, com deia el Cruyff, o sigui, salir de disfrutar. Òbviament, home, tu diràs.
Ens dediquem a un ofici que no es basa en això. De fet, el Manolo i jo ens vam fer músics per disfrutar, no per patir ni per passar angúnies. Hi ha altres oficis on la gent pateix més. Però en aquest ofici, al principi, és una condició a priori que ho fas per passar-ho bé i per fer que la gent ho passi bé.
I hi ha gent jove, Quimi, a la banda, vull dir, com a músics?
Aviam, això és una sorpresa que haureu de venir a veure.
Però
bueno, predominen els veteranos, eh? Hi ha un percentatge de veteranos importants. Hi ha l'Àngel Celada, l'Antonio Fidel, el Juan Carlos García... O sigui, hi ha tots els membres històrics de l'última fila, òbviament, a part del Manolo i de jo mateix. El grup que portem és el grup que érem al final... bàsicament la majoria d'èpoques de l'última fila.
Sabeu que em veu emocionar molt perquè vaig trobar que us donaven la importància que mereixíeu. Jo vaig ser en el... Bueno, clar que ho recordeu, el concert pels drets humans, i allà van sortir al costat de Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Sting, Peter Gabriel, Josun Dur... En fi, una sèrie de gent brutal, i l'última de la fila, és o no?
Sí, va ser una nit memorable i molt divertida. Hi havia una anècdota. A primera fila hi havia gent de Vic, gent d'amics nostres, i totes les dones estaven dient Kimi, Manolo, Kimi... I llavors Sprinten va mirar l'estiu i va dir qui són aquests tios, Kimi, Manolo.
Clar, és que m'imaginava entre bambolines, pensava, clar, el Kimi Portet i el Manolo García, allò al costat de Sting, la seva banda, la dona de l'Sting, saps? I dic, mira-te'ls ells.
Com dèiem, aquesta gira de retorn de l'Último de la Fila va començar dissabte passat a Fuengirola.
Temazo!
Mira com canta l'Elisenda, eh? Ja la vas cantant.
És que m'encanta aquest tema.
Clar, heu hagut de treure la pols al repertori que ja no tocàveu. No sé quines sensacions us ha agafat. No sé si és com anar amb bici, això que no es perd.
Bueno, fa poc que amb el Manolo hem estat bastant temps a l'estudi, vam revisar el nostre, diguem-ne, cançoner, i el vam tornar a gravar amb un disc que es diu Desbarajuste Piramidal. Mm-hmm. O sigui que el material l'hem anat, sempre l'hem considerat nostre. El Manolo toca cançons, algunes d'aquestes cançons, a vegades en directe, en els seus concerts, en l'estudi sí que les hem revisat. O sigui, és un material que no l'hem acabat de deixar anar mai. O sigui que, òbviament, és material nostre. Sabem la afortunats que hem estat de que arribés a tanta gent i de que tingués aquesta difusió, i ho valorem. No l'hem deixat mai de banda. És un material que ens ve de gust tocar-lo i que no ens ve de nou estar-lo tocant ara.
Clar, hem estat remenant una mica la hemeroteca, i ens consta que l'últim concert de l'Último de la Fila a Catalunya va ser el 22 de març del 96 al Palau d'Esports. No sé si recordeu aquell concert...
Perdona, i el Palau d'Esports, que d'on existeix...
Ja està. No sé si en aquell moment teníeu la consciència que aquell era l'últim.
No ho sabíem. El darrer concert d'aquesta gira que dius va ser a Cartagena, sí. I me'n recordo que estaven una mica enyorats, perquè era fi de gira, s'acabava, i vam sortir una mica piripis, allò, sí. Vam prendre una copeta. Però va ser un concert molt maco, va dir la gent. Nosotros no nos acordamos de nada, porque estábamos en un estado lamentable.
Una mica lamentable. Escolteu una cosa, hi ha molta gent que va dir, ah, mira, se separen, ara, perquè són molts anys junts, i segueixen camins diferents, cadascú amb el seu rotllo, i etcètera, i molt bé, i m'encanta, i... Però la pregunta és, quan vau començar a pensar i si tornem? I si després de tants anys tornem? Com va anar això?
A veure, va estar molt fàcil, perquè com que els últims anys hem col·laborat molt, hem passat moltes hores junts a l'estudi, fent coses també, el 2000, em sembla que era el 2015, vam fer uns concerts de Los Burros i Los Rápidos, o sigui que hem anat col·laborant i fent moltes coses, ens hem anat veient, i la xerrada final va ser una sobretaula normal i corrent, o sigui, un dia vam dir, escolta, per què no fem uns concerts de fa un any i mig o així? Vam dir, per què no fem uns concerts? No sé si ho va dir ell o ho vaig dir jo, però ho vam dir tots dos, i vam dir, va, doncs organitzem-ho, vinga, organitzem-ho, ja va estar. O sigui, tenim la sort també de poder organitzar les coses amb certa facilitat, perquè només depenen de nosaltres dos, i ja t'ho dic, és tan prosaic com una simple la xerrada de sobretaula.
Que bé.
Doncs l'Último de la Fila, que tornen a l'Estadi Olímpic, diumenge 3 de maig, dijous 7 de maig. Per cert, que al cap de 15 dies per l'Estadi Olímpic hi passarà Bad Bunny, eh? No sé si us agrada o no us agrada Bad Bunny.
Moltíssim.
Sí, eh?
A mi m'agraden més els macarrons, però Bad Bunny també.
Molt bé, doncs, deixeu-li tot a punt al Benito. Quimi Portet i Manolo García. Molta merda.
Molta merda i enhorabona, nois.
Una abraçada.
Gràcies.
Escolta, li dona una mica de berenar, no? Ara?
Oh, que, tenim la coca?
No, avui no hi ha coca.
Què hi ha?
Però com que no hi ha coca, hem dit... Espera't. Ara una mica de sucre, una mica de mantega, sí. Una mica de banyes. Saps per on va la cosa o no?
Sí, ho estic entenent. Estic parlant de croissants. De croissants.
Joan Vilaplana, bona tarda.
Bona tarda, Judit.
Et tenim al poble espanyol, eh?
On m'heu enviat, per l'amor de Déu? Si surto d'aquí sense rebentar, serà una victòria, perquè estic envoltat de massa coses bones i a mi la temptació em pot bastant, la veritat.
Jo he vist que tu avui, per dinar, has menjat una simple flauteta i he pensat, aquest noi...
Ha menjat massa flauteta amb el que té al voltant.
Perquè sabia el que venia. A veure... Anem a fer una mica d'enveja a l'audiència.
Vinga, va.
Com deies, sóc el poble espanyol de Barcelona. Això no sé si ho has dit, però si no, ho dic jo.
Sí.
I aquí, des d'avui i fins diumenge, com t'ho diria, es rendeix pleitesia, podríem dir, a una mítica delícia gastronòmica que es fa amb pasta de full i que és el croissant. I aquí, al poble espanyol, s'hi està fent un autèntic festival del croissant. És el Croix en Fest. Durant aquest cap de setmana, des de les 11 del matí... fins les 10 de la nit, si sou amants dels croissants, jo, de fet, us dic que us podeu tornar absolutament bojos. Croissants per tots els gustos, de totes les formes, per tots els públics. Som a la meca del croissants, Judit.
Dolços, però ja ha de fer enveja, no, Joan?
Clàssics, innovadors, tenim de tot. Judit, perquè, clar, sí. No sé, si jo et demano quin és el teu croissant ideal, què em diries?
M'agrada molt el que té pistatxo per dins. Uf, quina perdició.
Pistatxo, eh?
Sí, molt
I
bo.
El de la Lisenda?
Mira, t'he de dir que a mi m'agrada molt el croissant que es feia antigament aquí, almenys a Catalunya, que no era el croissant de mantega francès, sinó el que es feia amb llard. M'entusiasmava aquell croissant. Això sí, les banyes ben punxegudes i cruixents.
Ai, sí, banya cruixent, ha de ser la banya cruixent, si no, no.
Coincideixo molt amb això de les banyes. Sí. Aquí al Croissant Fest podeu trobar els croissants clàssics, aquests que dèieu, el de pistatxo, croissants amb bones banyes, però també n'hi ha de pernil i formatge, de Frankfurt, que també són clàssics, i n'hem trobat també de pulled pork.
Què dius?
De lemon pie.
Què?
Croissant de xocolata, Baileys i coco. Atenció aquest, perquè a mi m'ha costat d'assimilar. Croissant de salmorejo.
Què dius? Però què és això? Però llavors, Joan, el de salmorejo vol dir que... Clar, cau líquid allà.
Sí, és brutal, però encara us en puc dir un de més fort.
Més
puc
que el salmorejo?
Puc doblar l'aposta encara. Sí, sí.
Què?
Mira, xocolata i torreznos. Com us quedeu? Xocolata i torreznos.
No. Torreznos una cosa per una banda i croissant per una altra, no?
Doncs, barreges...
escoltem, Elisenda i Judit, us he de dir que la xocolata i els torreznos han triomfat perquè s'han esgotat els croissants de xocolata i torreznos. De fet, s'han esgotat uns quants croissants. La gent ha vist aquests croissants originals i s'hi ha tirat a sobre. Clar. I jo us puc dir que abans que acabem aquesta connexió en tastarem un que
Home,
jo crec que també,
això
també és
bastant
original.
Això t'anava a dir, Joan, tu no marxes d'aquí, has de tastar el croissant més estrany que trobis, el aquest, més estrany aquest, que replegues, aquest el menjaràs,
aquest,
eh?
I el de salmorejo.
Mira, en tenim un aquí davant, el de salmorejo i el de torret, no podrà ser perquè s'han esgotat, però en tenim un aquí davant que també us sorprendrà i que el tastarem, i tant.
D'acord.
De fet, aquí hi ha moltes paradetes de diversos forns i pastisseries que exposen els seus croissants i hi ha 8 croissants que, com allò que fan els festivals de cinema, per dir-ho d'alguna manera, hi ha 8 croissants que entren en competició oficial del Croix Fest per acabar triant el millor croissant de Barcelona. Per exemple, hi ha el croissant Dràcula, que emula el mític gelat, un croissant d'ametlles, un croissant de festucs, com el que li agrada a la Judit.
Aquest m'agrada.
Però qui ens pot explicar millor què és això del Croissant Fest és l'Arnau Puig de Llívol, que el tinc aquí al meu costat, que és el project manager del festival. Bona tarda, Arnau.
Bona tarda.
Escolta, com t'han d'agradar els croissants perquè se t'acudeixi muntar tot un festival? O sigui, què et passa, Arnau, amb els croissants, per favor?
Jo crec que els croissants és una cosa que ens agrada a tothom. És a dir, és un producte que fa anys que està en tendència, que va creixent, i per què no muntar un festival d'aquesta temàtica, no?
I està clar que ha tingut èxit, perquè avui em deies que 7.000 entrades heu venut.
Sí, vull dir, han vingut 100.000 persones i les que queden per arribar.
Per què el croissant? Per què heu triat el croissant? Per què no un xuxu o una ensaïmada? Per què un festival del croissant?
Doncs perquè el croissant des de fa uns anys que té molta tendència, com bé comentava, i és un producte que pot ser molt creatiu. I el bo del croissant és que pot ser salat, pot ser dolç, pot ser salat i dolç, pots combinar-lo amb mil opcions.
Queda ben tot, no?
I tant, queda ben tot.
El pots, el pots prendre a temperatura ambient, el pots fer calent?
Exacte. Calent, calent amb formatge desfet,
m'encanta també, eh? Amb molt carn, dolç, salat, com sigui.
Uf, quina gana.
És un producte que t'omple un festival per tot el dia.
Clar.
A tu, Arnau, no sé quin és el croissant de tots aquests que heu exposat o que esteu exposant aquest cap de setmana, quin és el que t'ha sorprès més, em sembla... M'intueixo la resposta, però...
Home, és fàcil d'intuir, eh? Jo crec que xocolata amb torrezno és una cosa bastant... bastant... que et deixa en xoc, eh? És algo que has de provar sí o sí.
Però això hi ha aquest combinacions que haurien d'estar prohibides, eh? Perdona.
No. Escolta, Judit, no, tot crec que vas... Exacte, tot s'ha de provar i els torreznos de moment han arrasat.
No, ja ho veig.
M'has dit el més original, no sé si et puc preguntar pel teu preferit.
El meu preferit no t'ho diré.
No me'l diràs.
Això ho sabrem el diumenge quan surtin els premis.
Escolta, Arnau, heu preparat, a més, tallers i activitats gastronòmiques a l'entorn del croissant, no?
Sí, exacte. Tenim una zona de tallers on fem... Com bé comentava, el croissant té moltes varietats de producte, llavors hem dit, per què no fem un maridatge de vins amb croissant? Oh, per què no fem un maridatge de cerveses amb croissant? Per què no fem un taller per nens i nenes de com fer croissants? Per què no fem un taller que està totalment esgotat, que és de fer un croissant amb cookies?
Carai.
I això també ho tenim. Llavors estem fent molts tallers, concerts i moltes activitats entorn a aquest dolç.
Molt bé.
El croissant de protagonista, i a més triareu el millor croissant de Barcelona. Com serà aquesta competició?
Exacte, ve un jurat especialitzat format pel Gremi de Pastissers, el Museu de la Xocolata, també l'Edu del Perfil de Brasil de Barcelona, que és un dels impulsors del festival, i també per l'agència Playsur, que ja tenim un gran bagatge, que el que farem sobretot és això, escollir el que és el millor croissant de Barcelona.
Judit, Elisenda, com us dèiem, hi ha aquests 8 croissants Premium que opten aquest guardó. Home. I tinc al meu costat un dels pastissers responsables d'un dels croissants finalistes, evidentment, el pastisser responsable del croissant de xocolata i torreznos, que és en Carlos García Plaza, de la cantonada Forn i Pastisseria. Molt bona tarda, Carlos.
Hola, bona tarda.
Com se t'acudeix? És la primera pregunta obligada. Com se t'acudeix mesclar xocolata i torreznos i, a més, posar-ho dins d'un croissant?
Doncs mira, com deia l'Arnau, el croissant és una peça molt versàtil que admeteix moltes varietats de sabors i jo sóc molt fan del xocolata, sobretot la xocolata negra i sobretot el fer una barreja entre dolç i salat. I també sóc molt fan dels torreznos, per tant se'm va ocórrer fer una janduja de pasta d'avellana amb xocolata i afegir triturat a la part de torreznos que a més li aporta una part molt cruixent que en boca queda molt divertit. Ja vaig fer un torró aquest Nadal i va agradar moltíssim i ara quan em van convidar un altre cop a participar al Croissant Fest vaig pensar, doncs mira, puc anar a sobre segur perquè ja sé que això funciona.
No és tan embogit.
Ara, us està convencent,
atenció,
eh?
Atenció que m'està convencent en Carlos.
Veus?
Carlos, estic pensant... Jo sóc molt fan, per exemple, de la coca de llardons.
Clar, i no és tan estrany,
aleshores,
eh?
Clar.
Correcte.
I és una cosa
ben antiga.
Clar, si tu el torrezno me'l fas petitet, allò, que es barregi, crac-crac...
Ben picadet.
Crunxi-crunxi.
Ara m'està agafant ganes de tastar-lo. Ara m'està agradant.
Ara sí, eh?
Ara m'està agradant.
És això. No t'ho trobes sencer, no trobes una peça. Sí que damunt va una peça d'un torrezno banyat en xocolata, com per decoració,
a però favor,
per
dintre... A favor, molt bé.
Tu notes, d'on ve al final, que ve un punt de salat que notes que és això.
Coca de llardons, Judit, no et sembla estrany.
Boníssima, m'encanta.
Bon exemple.
Molt bé.
Aquí al Croissant Fest estem veient torreznos, estem veient Baileys, cireres, pulled pork. El croissant lliga amb qualsevol producte, Carlos?
Jo crec que sí. Jo crec que és una peça més que és molt internacional, que tothom a tot el món coneix el que és un croissant i des de petit l'has menjat. I a cada cultura, a cada tradició, tenen la seva manera de poder aportar la seva regió al croissant.
Però et puc demanar una cosa, Carlos, a tu i a tots els pastissers? Ens hem venut els francesos amb mantega. Per favor, un bon croissant de llard. Per favor.
Doncs mira, no estic d'acord, perquè al final...
No,
per la mantega, eh? També hi ha moltes margarines que són olis vegetals, que també són més saludables, que poden ser per gent vegana.
Jo vull llard, home, llard de porc.
Ella vol, teca.
Sí, al final s'ha d'aprovar una mica de tot i s'ha d'aprofitar les matèries que hem aprofitat sempre a casa nostra. O sigui, que hem d'anar innovant i jo tinc de tot, eh? Jo utilitzo llard, utilitzo margarina i utilitzo mantega.
Molt bé.
Deixeu-me...
Escolta, Joan, no, deia que ens has promès que tastaries un croissant, el tens ja o no?
El tastarem, tinc aquí davant.
Va, doncs vinga.
El tinc aquí davant.
Doncs
som-hi.
Vinga, som-hi.
Anem a procedir. A veure, què tens? El tast. És, un croissant, és el croissant de tiramisú.
Ah,
que és un dels,
carai,
croissants, dels croissants,
quina dolçó.
Que encara teníem disponibles. I d'entrada us diré que és un croissant absolutament cobert de cacau,
sí,
que és un dels ingredients que no poden faltar en qualsevol tiramisú. I ara mateix vaig a fer el tast, vaig a intentar mossegar-lo.
Deu ser molt flonjo, això, no?
No ho intentis, fes-ho, fes-ho.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
A veure,
som-hi.
Xala fort.
A veure. Ai, Joan.
Oh!
Estàs bé?
Ok.
Boníssim.
Oh, boníssim. Amb aquesta boca plena.
Una mica antirràdio, aquest moment, eh?
Sí, perquè no hem sentit el crec.
Antirràdio i els que ens escolten amb una enveja horrorosa.
Ara és possible que m'ennuegui pel cacau, que ja sabeu, Joan, que fa aquelles pessigolletes de la gola. Boníssim.
Em passa bé, perquè prendràs mal encara entre el micro, el croissant, el tiramisú. No. Escolta, Joan.
Jo em quedo aquí tastant croissants.
Sí, clar, mira.
No torno, eh?
Porta'ns
no torno,
un trosset, no? Un trosset, ja que hem treballat avui festiu, un trosset.
Ara, us en porto alguns,
va. Vinga, Joan Vilaplana. Gràcies, Joan.
Adéu.
Roger Busà, quin croissant tastaries? El de tiramisú o el de torrezno?
O el de salmorejo.
El de tiramisú, claríssim.
Home, molt clar, dolç,
claríssim.
Això.
No s'arrisca, no s'arrisca no. A la cosa salada.
Ai, Déu meu. Home, jo crec que us anirà bé a tots els de la redacció d'esports un bon croissant, perquè us espera un cap de setmana. Que tela, que hem d'obrir una nova edició del que ja tu saps. El nostre Mini Tot Costa, versió tarda, que li agrada tant al Garriga.
Sí.
Perquè Déu-n'hi-do aquest cap de setmana. D'entrada, Barça masculí pot proclamar-se campió de Lliga.
Sí.
El Barça femení es pot classificar per la final de Champions.
Sí.
I, a més, Girona i Espanyol s'hi juguen bona part de les opcions de quedar-se a primera divisió.
Compte,
no?
Amb això, eh? Sí, compte, sí. Compte. De setmana d'emocions.
Has anat a veure en Hansi Flick,
sí,
avui, d'entrada.
Sí, el teu amic Hansi, que...
Amic Hansi, com està?
Que per cert, ha tornat a fer allò, una declaració d'amor a la ciutat, a Barcelona.
Està
tan, tan content de la gent, que el pare, que el felicita, fins i tot diu, quan perdem, la gent ens dona suport. La gent està contenta de com juguem, del que estem fent, i jo orgullós de tot això, i dels meus jugadors, i del que estem fent. I, per cert, avui ha dit que està convençut que aquest equip pot guanyar la Champions, perquè, clar, aquesta setmana vam veure una semifinal espectacular entre el PSG i el Bayern, sí, i molts hem pensat, ostres, el Barça no està a aquest nivell encara. I li hem preguntat, tu veus el Barça a aquest nivell? Pot guanyar la Champions? Pot competir amb aquests dos grans? I ha dit 100% convençut.
Sí, eh?
Sí.
I pel que fa a la Lliga, s'atreveix a fer pronòstics?
No, això sí que no.
No, no es mulla, eh?
Tot el que vulguis, menys això, ja. Perquè, mira, li hem preguntat si prefereix ser campió aquesta setmana. Recordem que si el Barça guanya demà,
sí,
i el Madrid no guanya Cornellà diumenge, el Barça seria campió sense jugar.
Sí,
perquè,
matemàticament.
Perquè el diumenge el Barça no juga, haurà jugat demà. Cosa que això podria propiciar el passadís del Madrid al Barça la setmana que ve al Clàssic. I si el Barça guanya, i el Madrid també, aquest cap de setmana, el Barça podria ser campió el dia del Madrid. És a dir, acabaria el partit i empatant, el Barça només empatant, ja seria campió davant del Madrid, contra el Madrid al Camp Nou.
Arbu, tu què prefereixes, guanyar la Lliga? Contra el Madrid o amb passadís?
A mi m'agrada molt la idea del passadís.
El passadís.
Molt. M'agrada molt. Que una altra cosa és si el Madrid el faria, el passadís, eh? Perquè això està per veure, també.
Ah, sí,
si Madrid el voldria
fer. Vegada que algun equip contrari no ha fet el lleig de no fer passadís.
Això podria passar.
He de dir una cosa, que hem tingut aquí el Pep quan parlant de les colònies, cases de colònies, i ha dit una cosa, ell és de Sant Andreu. Felicitats a tots els seguidors del Sant Andreu,
home,
que han pujat
tant,
de categoria.
Home, i tant.
Felicitem-los.
Això va ser gros.
Això de la Lliga, Flick no li dona importància. Diu que focus en el partit de demà i que com aviat millor i ja està.
El que, allò del passadís, no dona cap importància.
Això de ser campions.
Si ser campió
cap de setmana el següent, ell diu que centrats en demà i que han de guanyar i que com abans millor tu.
Un partit, però, sense Lamine.
Sense Lamine, sense Koundé, que està sancionat, en canvi tornen Rafinha i Bernal.
Rafinha el trobàvem a faltar.
Sí, que el Barça l'ha trobat a faltar i molt. El que passa és que, clar, que ara ja amb la Lliga al sac, doncs bé, Rafinha poca feina útil pot fer perquè la Lliga està feta, però vaja.
Que ens faci gaudir, que bones faci
notícies.
Bones jugades i bons gols,
ara,
home.
Ara.
Aquest Osasuna Barça demà dissabte, diumenge el femení també partit important perquè juga a ser a la final de la Champions contra el Bayern.
1-1 a l'anada, recordem.
Exacte. I avui Girona. A Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Cuita'l.
Hola, Arbo, què tal?
Tot venut, a Montilivi?
El club va anunciar ahir entrades exaurides. Això, evidentment, no vol dir que estigui ple de gom a gom, perquè ara caldrà esperar a veure què fan els abonats, perquè els abonats teòricament hi han d'anar. Des del club s'ha demanat que si algun abonat no hi va a última hora, que posi el seient lliure. Per tant, avui s'espera una molt bona entrada. Aquí a Montilivi és veritat que només s'omple quan ve el Barça, quan ve el Madrid, clar, quan ve l'Atlètic Madrid, però avui sí que és un partit important i, per tant, avui sí que hauria d'estar ple Montilivi.
Això d'avui contra el Mallorca és caixa o faixa o no n'hi ha per tant?
Aviam, podríem dir que si el Girona guanya seria caixa, perquè la caixa és la positiva o la negativa? No ho sé mai. No ho Arbo, ajuda'm, va.
És aquella expressió que mai saps.
Exacte, clar, és sí. Com el...
Caixa o faixa. Caixa, perquè si és caixa de fer diners...
És com una de cal i una d'arena, que mai saps mai quina saps és la cal és i l'arena. No? Sí.
Bé, en qualsevol cas, si el Girona guanya, se situarà amb 41 punts, molt a prop dels 42, que Mitchell diu que és la línia de seguretat per aconseguir la permanència. A més, una victòria avui significaria deixar el Mallorca a 6 punts, perquè el Mallorca té 3 punts menys a la classificació, més el gol a braç, tindries un altre equip pràcticament despenjat. Jo crec que avui el Girona guanyant gairebé acaronarà una permanència que li ha costat molt aquesta temporada, sobretot després d'un començament de temporada molt i molt dolent. És veritat que ara el Girona ha perdut els dos últims partits, que abans havia guanyat el Villarreal a Montilivi i havia empatat el Bernabéu, però avui jo crec que sí que els 3 punts es quedaran a casa.
T'atreveixes a fer un pronòstic?
2-0.
Vinga, Arbo, tu què?
Jo dic 2-1.
Bé.
I ja està.
I Solà, tranquil, que avui estic jo a la transmit amb vosaltres i...
Ah, sí?
I sí, us portaré sort.
L'Arbo és l'home del dia avui a la redacció d'Esport,
Avui vinc amb vosaltres.
Ell sempre, Ell sempre és l'home del dia.
Vinc per fer-vos guanyar a Solà avui.
Gràcies, Arbo. T'ho recordarem a la transmissió.
Ja, després veu quan perdeu i...
No, home, no, perdrà.
No.
A 2:15, no? El Tot Gira avui?
A 2:15 el Tot Gira, a 9:00 el partit i aviam què acaba passant. Deixa'm dir una última cosa, sí. Àlex Moreno es baixa per sanció, per tant el Mitchell haurà de recomposar la línia defensiva, la titular en aquestes últimes jornades, i el Mallorca és l'equip pitjor visitant de primera divisió.
Tot perfecte.
Doncs vinga.
Perfecte.
No sé si és caixa o és faixa, però...
Jo diria caixa. Busco.
Jo diria caixa. Jo ho aposto per caixa.
Deures pel Tot Gira. Exacte.
Caixa o faixa, quina és la bona
exacte,
i la dolenta.
D'acord. Us seguiré atentament.
D'acord.
Eduard Solà, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Roger Bosà.
Vinga, que vagi bé.
Adéu. Publicitat i tornem de seguida, va.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix, però Navarra és aquell lloc que et recomanen Freixet. Tu ves-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Tu saps qui és un tal Oleguer?
Un li devia 20 duros i jazz. Se'l van trobar al fons de la mina. La gent com jo no ens quedem quiets esperant que arribi el tren. Fem que arribi el tren.
Àlex Berendemul, Laura Conejero, Mireia Vilapuig.
Fica't sota els llençols del meu marit, però mai et fiquis en els meus negocis.
La llegenda de les Canyapobres estrena aquesta nit. És la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 9:15, Girona-Mallorca.
Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
Avui, a partir de 9:15, Girona-Mallorca.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't.
Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
Ja la primavera els cossos van.
Seguida farem el concurs, Elisenda, que avui fem concurs, eh?
Sí, sí, sí.
93-201-7474, 93-201-7474. I atenció al premi, eh? Xec de 60 euros al Condis.
No ho puc creure.
I a més, avui les preguntes són facilíssimes. Vull dir que ho teniu superbé.
Però els col·laboradors no podem participar.
No, reina, no.
Truqueu vosaltres que podeu.
No, reina, clar, truqueu, que l'Elisenda no pot.
No.
No. Gemma Puig, què tal?
Bona tarda.
Com estàs? Tu com portes la música?
Bueno, què vols dir com porto la música?
No, perquè després fem concurs de música.
No, no, ui, no, molt dolenta, soc molt dolenta.
No, no ets mal home, no, no ets mal home.
No, no, no.
Escolta, Gemma, què aquest pont de maig? Com pinta això? Perquè veig que hem començat el dia amb sol, ara fa núvol, ara fa vent, una mica de tot, no?
És una miqueta això. La veritat és que tant avui, que és el que ha passat, i també demà i demà passat, doncs tindrem un temps molt típic de la primavera.
Ara ho has dit.
Tenim una miqueta de tot, i depenent on ens trobem, doncs igual hi ha més ruixats, en altres llocs doncs no arribaran. Ara mateix en tenim d'irregulars cap al Pirineu, Prepirineu Occidental, des de l'Alt Urgell, el Pallars, l'Alta Ribagorça, cap a la Vall d'Aran. Es mantindran aquí. Tenim aquest cel enterbolit a la costa, al prelitoral, núvols un pèl més gruixuts cap a l'interior de l'Ebre o cap a Ponent. I aquesta nit i matinada sí que esperem ruixats més intensos entre l'Ebre i el Camp de Tarragona, de matinada i ben bé fins al migdia. Aquests poden descarregar amb una mica més d'intensitat i després avançaran, diguéssim, de sud a nord, entraran cap a les comarques de Ponent i també cap a la Catalunya Central. Demà, a mig matí, podríem tenir una pausa d'inestabilitat, però després hi tornarà. És a dir, que tornarem a tenir ruixats. És difícil concretar allò, no? Perquè va canviant força el pronòstic i, a més, aquests ruixats van apareixent.
O sigui, que això de cap al maig cada dia un raig, comencem al maig, allò, amb totes les lletres,
la veritat és que sí.
És que si no volem tot, Gemma, clar, ja, volem que tot estigui florit i acolorit, et dones i temps pluja.
S'ha de ploure. Però no és un cap de setmana de pluja continuada.
I temperatura hem d'agafar l'exerceiet? O no?
Baixen una miqueta. Avui ja les màximes més altes, ahir a Ponent van arribar els 28 i avui les més altes a 26.
Calor, calor.
I han quedat una mica més curtes a tot arreu, és a dir, 20, 22, encara no és fred, això, eh?
No, vestirem sí com una ceba, vestirem com una ceba.
És l'època de la ceba, és l'època de la ceba.
I el cap de setmana també, igual. Potser demà baixen una miqueta més, però diumenge torna a recuperar-se, dir que no seran disparades, com hem tingut aquest abril, no? Aquest abril més càlid dels darrers anys.
Sí.
I, per tant, el que toca, matins hem d'abrigar una mica, al migdia,
primavera.
Estem fa sol, ens fa nosa, però després tornem-hi.
Molt bé, Gemma, doncs gràcies.
Molt bé, bona tarda.
Ara concurs, va.
Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
Avui, concurs musical, com dèiem, aquest xec dels supermercats Condis de 60 euros en joc i ja tenim a punt dos concursants. La primera, la Glòria, de Manresa. Glòria, com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, vaig fent. Bueno, sí, bé. Us escolto perquè m'encanteu.
Ai, que bé. Ai, quina alegria. Això ens agrada molt.
Clar. Sí, sí, m'alegreu la tarda.
Ai,
mira,
que bé. A nosaltres que també ens fa molt feliços que ens truqueu.
Ara, el croissant...
Això del croissant
se'm fa la boca aire.
Escolta, Glòria, avui és dia 1 de maig i fem un especial musical de cançons del Dia del Treball. Primera cançó.
Respectable, que entenc que són coses que passen i un directiu em va acomiadar.
És una cançó de Manel i m'has de dir en quin disc podem trobar aquesta cançó. Primera opció, els millors professors europeus, atletes baixin de l'escenari o la revolució comença en una startup del 22@. Quina opció? els millors professors europeus, atletes baixin de l'escenari o la revolució comença en una startup del 22@.
Atletes baixin de l'escenari?
És una resposta correcta. Molt bé, Glòria. Doncs no pengis perquè tenim el Jordi de Mataró, a veure si ho fa tan bé com tu. Jordi, a punt?
A punt, a veure què
doncs
tal.
Doncs vinga, va, cançó per tu.
L'home que treballa fent de gos a les festes infantils.
A veure, de què treballa l'home que protagonitza aquesta cançó? Opció A, treballa de cantant en un grup anomenat Els Amics de les Parts. Opció B, treballa de conserge en un bed and breakfast o treballa fent de gos?
Fent de gos.
Apa, que era fàcil. L'opció també correcta. Tots dos l'heu encertada, per tant, ara toca el desempat amb aquesta altra cançó.
Orgulloso de estar.
És una cançó d'Escape, molt bé, però m'heu de dir l'any. Quin any va sortir aquesta cançó? Qui més s'hi acosti s'endú el premi. Vinga, Glòria, digue'm un any. Ràpidament.
2009.
Jordi.
No.
98.
Doncs guanya el Jordi, perquè aquesta cançó d'Escape va sortir l'any 97.
97, molt bé, Jordi.
Felicitats, Jordi.
Perfecte.
I Glòria, un altre dia serà.
Vale, sí, gràcies.
Una abraçada. Elisenda Roca, una abraçada per tu també, i gràcies per venir.
Bon primer de maig.
Vinga, butlletí, seguim. Fins ara.